Bona tarda, són les 7. Us parla Pere Gallifa. El Banc de Sang i Teixits a punt d'arribar a les 35.000 donacions. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Durant tot el dia d'avui, l'autobús de l'entitat ha estat obert a la plaça Doctor Robert i els donants encara el poden visitar fins a les 9 del vespre. El 15 de setembre es tancarà el còmput, com explica Gala Cortel, cap de promoció del banc.
I mirarem a veure aquestes xifres, que ja et dic, ara estan al voltant d'aquests 30.000 persones que han passat des que va començar, i esperem, doncs, lògicament, arribar a aquesta xifra i seguim aquestes reserves tan, bueno, normals com estan ara o una mica millor.
Amb el dia d'avui, aquest estiu, l'autobús del Banc de Sang i Teixits s'ha estacionat 13 vegades al costat de l'Ajuntament.
I avui arriben diverses novetats editorials, algunes d'elles marca Sabadell.
Per exemple, l'últim Premi Sant Joan de Literatura Catalana, que va guanyar Gemma Lienas per El fil invisible. La seva autora explicava l'argument a Ràdio Sabadell.
La novel·la es va centrar més en un secret familiar i en com la protagonista, la Júlia, que és la protagonista, una dona de 31 anys i és la narradora de gairebé tota la novel·la, va descapdallant-lo per treure'n l'entrellat. I també en el fet que la Júlia, que és guionista, fa guions de documentals de ciència, decideix fer-ne un sobre la descoberta de l'ADN, l'estructura del doble hèlix de l'ADN. I aquestes dues coses van en paral·lel, tot i que el tema central de la novel·la és aquest secret familiar.
Avui també han arribat al mercat l'última novel·la de Marta Rojals i el nou recull de contes de Sergi Pàmies.
I en esports, l'extrem arlequinat Néstor Carol ha comparegut en roda de premsa.
I ho ha fet per analitzar el primer desplaçament de la temporada. Serà aquest dissabte a les 6 de la tarda contra el Conquense.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Passen 2 minuts i mig de les 7 de la tarda. Obrim pàgina de serveis. La nostra comarca també està inclosa en la prealerta del pla Inuncat per fortes pluges. Anem a descobrir si ens afectaran aquest vespre i demà o no. Ens ho explica en Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Unes immediates hores que vindran marcada per la inestabilitat. Ruixats que han aparegut a punts del Pirineu, del Prepirineu, també de l'interior del quadrant nord-est, alguns ruixats també al litoral i prelitoral de Tarragona. Aquests ruixats durant la tarda s'han de fer més extensos i afectar no només aquests sectors, sinó també moltes comarques, sobretot de la depressió central del territori. Avançada la tarda, també aquests ruixats podran aparèixer a punts del litoral. No es descarta que pugui ploure a qualsevol punt de Catalunya. Atenció que alguns d'aquests ruixats podrien tenir caràcter intens en acompanyats de tempesta, també de calamarsa i fins i tot de pedra. De cara a demà, durant la matinada, alguns d'aquests ruixats forts podrien aparèixer novament a punts del litoral i prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Demà, la situació avançada a les hores, sembla que els ruixats tindrien tendència a quedar més restringits al quadrant nord-est del territori. Amb això, demà, els ruixats no seran tan importants com els d'avui. Demà, la temperatura continuarà baixant. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I un cop hem donat una vista, mirat com està el cel, anem a repassar com estan les carreteres que ens envolten a Cerdanyola. L'enllaç de la C58 sentit Girona, 3 quilòmetres de retencions. També a Barberà, a l'enllaç d'aquesta C58, en aquest cas cap a Martorell, 1 quilòmetre i escaig de retencions. El nus de la Trinitat, que a la ronda de dalt, 2 quilòmetres i mig sentit sud i 3 i mig sentit nord. I a la ronda litoral, 2 quilòmetres també cap a Sabadell, a l'alçada del nus de la Trinitat. I si ens fixem dintre de la ciutat comtal, la ronda de dalt presenta moltes retencions des de Nou Barris fins a Vallcarca en els dos sentits. També la ronda litoral té complicacions, en aquest cas des del Poble Nou fins a Montjuïc. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. Us avançàvem en titulars, el Banc de Sang i Teixits està a punt d'assolir l'objectiu que s'havien marcat al començar l'estiu, aconseguir 35.000 donacions de sang. En l'àmbit local, des de l'organització, fan un balanç molt positiu de la participació dels sabadellencs en aquesta campanya, assegurant que una cinquantena de persones donen sang cada cop que l'autobús de l'organització aterra a la nostra ciutat.
El dia 15 de setembre s'acaba el termini que s'havia proposat al Banc de Sang per aconseguir 35.000 donacions. Quan falten 15 dies per la data marcada i després d'haver recorregut mitja Catalunya durant tot l'estiu, l'organització ja ha aconseguit al voltant de 30.000 donacions. Gala Cortel, cap de promoció del Banc de Sang i Teixits, explica que estan molt contents amb la resposta obtinguda pels ciutadans.
La veritat és que gràcies a la resposta de tots els ciutadans, a partir de la crida que vam tenir a principis d'agost, la resposta ha sigut molt bona. En aquests moments tenim unes reserves de 9 dies. Per nosaltres l'estat òptim està entre els 10 i 12 dies.
Avui a Sabadell han tornat a instal·lar l'autobús per donar sang a la plaça Doctor Robert. És la 13a vegada que el Banc de Sang porta el bus a la nostra ciutat en el que portem d'estiu. Cortel ens explica el perquè.
Un dels emplaçaments per nosaltres molt emblemàtic i amb major participació és a la plaça Doctor Robert d'aquí de Sabadell, i per tant al llarg d'aquest estiu hem estat i tenim presència setmanal o quinzenalment aquí al municipi de Sabadell.
Pel que fa al nombre de sabadellencs que han donat sang aquests mesos d'estiu, Cortel fa un balanç més que positiu, ja que ha explicat entre 40 i 50 persones acudeixen al camió de la plaça Doctor Robert cada cop que l'instal·len. Tot i aquests bons resultats, Cortel fa una crida a la població perquè no deixi de donar sang.
Tot i que ara, en aquests moments, tenim sang doncs, per poder cada dia doncs, portar-la a tots els hospitals i a tots els malalts que ho necessitin, necessitem d'aquestes donacions constants i necessitem, igual que els 12 hospitals que tenim a tot el territori, on estan oberts pràcticament tota la setmana, també necessitem d'aquests punts per nosaltres importants, com és el doctor Robert d'aquí de Sabadell.
L'autobús estarà a la plaça Doctor Robert fins a les 9 del vespre. Per tots aquells que avui no hi puguin anar, el Banc de Sang s'instal·larà el pròxim dia 4 de setembre al vestíbul de l'Hospital Parc Taulí.
La rentrée literària ens porta un premi, un autor i una editorial sabadellenques. Tot seguit us presentarem aquestes tres novetats de Quilòmetre Zero, juntament amb moltes altres publicacions de l'inici de curs. Sergi Pàmies, Marta Rojals, Paulo Coelho o Melcio Comas.
La tradició europea d'estrenar llibres a les portes de la tornada a la feina va prenent força al nostre país i avui les llibreries estan plenes de novetats. Una de les més destacades és el Premi Sant Joan de Literatura Catalana, que aquest any va guanyar l'escriptora Gemma Lienas per El fil invisible. La novel·la tracta d'un secret familiar que la protagonista anirà desgranant, seguint aquest fil invisible. De manera paral·lela, s'explica la història del descobriment de la doble hèlix de l'ADN per part d'una científica oblidada. Lienas explicava a Ràdio Sabadell com el Premi Sant Joan la pot ajudar a destacar entre tantes novetats editorials.
Molt contenta que el jurat hagi fixat en la meva novel·la. Molt contenta perquè aquest premi l'ha guanyat gent que a mi m'agrada molt, que m'estimo professionalment i personalment, gent que, com la Carme Riera, és un referent per mi, i a més és un premi que et permet, com la majoria de premis, però aquest especialment, tenir més visibilitat, i és tan important perquè surten tants llibres que és difícil que el teu es vegi.
Però el mercat compta amb altres novetats, marques Sabadell. Per exemple, En braços del pare, un llibre d'Àlvar Masllorenç, editat per la sabadellenca La Temerària. Però l'escriptor local Jordi Martí Fitó també fa poc que ha tret una obra al mercat. L'explica Joan Fàbregas, de la Llar del Llibre.
Tenim un autor de Sabadell, que és en Jordi Martí i Fitó, que ha tret un llibre que es diu Aina Gomis, publicat per Editorial Gregal. Aquest és un llibre que no ha sortit avui, és l'únic dels que presentarem que no ha sortit avui, però realment va sortir a final de juliol, per tant no ha tingut pràcticament ressò, suposo que el tindrà a partir d'ara, ara a la tardor, al començament del curs literari, el començarà a tenir. És en Jordi Martí i Fitó, que és sabadellenc i és llicenciat en traducció i interpretació, i bé, espero que tingui molt èxit.
A banda d'aquests llibres Quilòmetre Zero, avui han arribat al mercat moltes altres novetats. Melcio Comas, Paulo Coelho, Maria Escales o Els plats forts del dia, Sergi Pàmies i Marta Rojals.
Marta Rojals, amb aquest llibre que es diu El cel no és per tothom, és un llibre important de 600 pàgines pràcticament, molt ben escrit, amb un llenguatge fantàstic i unes construccions gramaticals com ell sap fer, com sempre. És una història de les relacions entre dos germans que de vegades doncs, són difícils, no? Però vaja, al marge de la història, que la història està bé, però està molt ben escrit.
La Llar del Llibre també ha explicat que el dia 2 d'octubre Gemma Liena serà a la llibreria presentant la seva premiada novel·la.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Avui és el tercer dia hàbil de la temporada de mitja veda de caça a les demarcacions de Catalunya Central i Barcelona. Ara la població d'animals és menor, ja que la densitat de la caça va de més a menys. Joaquim Zarzoso, president de la representació territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona, explica quines espècies hi estan incloses.
Són quatre dies amb el qual pues, se poden caçar una sèrie d'espècies cinegètiques. En aquest cas, i aquí al Vallès concretament, pues seria el tudó, la tortura salvatge, la guaia, tot i que la guaia pues, amb el tipus de conreu i amb lo aviat que se retira el conreu, pues, les guaies marxen, i després la guineu. Tot i que l'espècie estrella, diguéssim, seria el tudó, que és la que més densitat n'hi ha en tot el Vallès i la que més mal fa també a l'agricultura.
La caça d'aquestes aus és força apreciada i els caçadors l'aprofiten per l'autoconsum. Pel que fa a la guineu, no és una espècie que s'acostumi a caçar, encara que estigui permès.
Zarzoso explica que en aquests dies no hi ha cap risc per ningú, donat que els caçadors disparen amb les escopetes cap al cel.
Sempre n'hi ha queixes per part de ciutadans i tal, pel soroll, s'espanten. O sigui, aquest tipus de cacera, el tret sempre va a l'aire, mai va cap al terra, per tant no n'hi ha cap perill cara a les persones. Sí, jo no tinc constància de que hi ha hagut cap accident mai caçant la mitja veda en cap caçador ni en cap usuari de medi natural, ja siguin ciclistes o gent que surt a passejar.
Els caçadors només poden desenfundar l'arma durant la cacera o en un camp de tir autoritzat. A més, necessiten permís d'armes i assegurança.
Pel tema del permís d'armes, pues necessita demanar-ho a la Guàrdia Civil, perquè és un tema del Ministeri de l'Interior, amb el qual el primer que es mira és que la persona que demana el permís no tingui cap mena de penals que pugui pues bueno, condicionar la seva autorització. Ha de fer un examen, si és la primera vegada que s'ha tret el permís d'armes a nivell pues, d'ús, de seguretat i coneixement de les espècies que s'han de caçar, i després necessita una assegurança de responsabilitat civil.
Normalment es tracta de veïns de la pròpia població que intenten anar de la mà amb la pagesia i els propietaris, que tenen el 80% del territori. De fet, per això s'hi troben els senyals de vedat de caça.
Sí que és veritat que a vegades ens trobem que estem fent la nostra activitat i ve qualsevol persona per mig del bo dient «Escolta, que la muntanya és de tothom». No, perdó. O sigui, aquesta muntanya n'hi ha un propietari que està pagant les seves contribucions i que, a més, ens ha cedit la seva propietat per al nostre ús, que en aquest cas seria la caça.
Tan bon punt acaba la mitja veda, aquest cap de setmana comença la temporada general, que inclou la resta d'espècies, amb protagonisme especial del senglar.
Repassem altres informacions en format més breu. El síndic de Greuges de Catalunya atendrà consultes a Sabadell el pròxim 5 de setembre.
L'equip del Defensor del Poble Català s'instal·larà durant tot el dia al Centre Cívic de Sant Oleguer per atendre consultes o queixes dels veïns de la ciutat en relació amb la vulneració dels seus drets per part de les administracions públiques o les empreses de servei. Les persones interessades hauran de concretar la cita amb antelació a través d'un telèfon gratuït o al correu electrònic del síndic.
170.000 persones han pujat a la mola el darrer any.
Àngel Minyo, director del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC, diu al programa Connectats a l'estiu, que s'emet per Ràdio Sabadell, que l'espai sobretot necessita respecte per part dels usuaris.
S'ha de tenir en compte sobretot el respecte per la natura, el respecte dels camins, el respecte fins i tot a nosaltres, els gestors, que fem l'esforç de senyalitzar els camins. Utilitzeu els camins, no feu cam a través, mireu de malmetre el menys possible la natura i gaudir del paisatge, de l'ambient i de tota la natura.
Els gestors de l'espai estan dedicats a la conservació i l'ús públic del parc i a la promoció del desenvolupament en aquest àmbit del turisme que s'hi pugui integrar, com ara negocis de restauració o acampada.
I un últim apunt, el Departament de Territori i Sostenibilitat amplia l'horari de l'autobús que connecta el municipi de Parets del Vallès amb Santa Perpètua de la Moguda.
Aquesta línia té parada l'Hospital de Mollet del Vallès. En concret, el servei s'incrementa amb 2 viatges més, tant d'anada com de tornada. Aquest increment, que millora les necessitats de mobilitat dels usuaris que han de visitar l'hospital, suposa passar de 10 a 12 expedicions de dilluns a divendres feiners. L'empresa Segalers n'és l'operadora.
Corria la temporada 2000-2001. Internet sonava així. El hit de l'estiu era aquest. Bomba! I el Sabadell jugava play-offs d'ascens. Es repetirà la història?
Sabadell en joc.
18 temporades després, el Sabadell torna a la Fuensanta de Conca. Dissabte, recordeu, dissabte, a partir de 5:45 de la tarda, primer desplaçament de la temporada. Unión Balompédica Conquense, Centre d'Esport Sabadell.
Soc Pedro Capó, jugador del Sabadell. No perdis els nostres partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Saps què és el llenguatge radiofònic?
És paraula.
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 També és música.
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 Ping, clac,
cric, cric.
Efectes sonors, dic.
Silenci.
Silenci.
Som estudiants del Mare de Déu de la Salut i hem vingut a aprendre.
Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Més notícies fora de la ciutat i de la comarca. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase de prealerta per les pluges intenses que poden descarregar aquesta tarda a tot el territori.
Segons Meteocat, poden caure més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Uns ruixats que aniran acompanyats de tempesta i pot descarregar calamarsa o pedra. Les grans cortines d'aigua aniran acompanyades de ventades i d'un fort descens de les temperatures.
Llibertat amb càrrecs i ordre d'allunyament per l'agressor de la dona que treia llaços grocs a la Ciutadella.
L'home s'ha negat a declarar al jutjat de guàrdia i serà investigat, almenys per lesions lleus i agreujant d'odi per motius d'origen. El jutjat d'instrucció número 7 també tindrà en compte la denúncia de l'home contra la dona, d'origen rus.
I els qui avui han retirat llaços grocs davant de la premsa són Albert Rivera i Inés Arrimadas.
Els dos líders han tret llaços grocs d'una tanca de la Rambla d'Àngel Guimerà d'Alella, al Maresme. En declaracions als periodistes, Rivera ha defensat que han decidit netejar l'espai públic de símbols ideològics davant la inacció del govern espanyol i ha avisat que ho continuarem fent fins que el president Pedro Sánchez reaccioni. Al cap d'uns minuts, tres persones han tornat a posar llaços grocs a la mateixa zona.
Una polèmica, la dels llaços grocs, que també s'escampa entre la societat civil.
Així és, un grup organitzat i integrat per una 80 de persones han retirat llaços grocs aquesta nit de diverses poblacions de les comarques gironines. Anaven vestits de blanc i amb la cara tapada.
Precisament la Junta de Seguretat, en la qual el govern espanyol vol tractar aquest tema, se celebrarà finalment el 6 de setembre al Palau de la Generalitat.
Segons fonts del govern català, encara s'està treballant per acordar l'ordre del dia, ja que la Generalitat rebutja que s'abordi la retirada de llaços perquè és competència dels Mossos.
Pedro Sánchez renuncia a un museu de la memòria al Valle de los Caídos i optarà per un cementiri civil després de l'exhumació de les restes de Franco.
Que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda, de la guerra civil y del franquismo que están ahí enterrados. Esa es la propuesta, esa es la opinión del gobierno y esperaremos a saber cuál es la opinión de los grupos parlamentarios en la tramitación que se produzca como consecuencia de la convalidación de ese Real Decreto Ley.
El PSOE havia proposat la creació del museu a final de 2017, tot i que el PP va vetar la iniciativa perquè requeria una inversió de 200 milions d'euros. Tot i renunciar-hi, el president espanyol ha ratificat des de Bolívia la seva intenció de crear una comissió de la veritat sobre la guerra civil i el franquisme.
Un quart i cinc de vuit és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha començat a preparar el primer desplaçament de la temporada. Marc Pijuà, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
Serà aquest dissabte contra el Conquense a partir de les 6 de la tarda des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell en una gespa que preocupa la plantilla arlequinada.
Sí, avui han aparegut imatges a les xarxes socials sobre el deteriorat estat de la gespa de la Fuensanta. Sobre això també s'ha referit en roda de premsa l'autor del primer gol oficial de la temporada, Néstor Querol. El castellonenc admet que aquest fet els pot fer variar la forma de jugar a Conca.
Bueno, ahora la nuestra intención siempre tiene que ser la de anar a guanyar els partits. Està clar que fora de casa tens que adaptar-te a les circumstàncies. També el camp és una circumstància que ens pot obligar a lo millor jugar més directe, però bueno, la nostra intenció és tindre el valor i anar a pels tres punts. Si volem guanyar el partit, lo que tenim que fer és atacar, ja sigui més directe o més en combinació.
Querol va ser l'home més avançat del Sabadell durant molts minuts en el debut contra el Peralada per les baixes d'Arturo i Edgar. Tot i no ser la seva posició natural, el nou reforç arlequinat reconeix sentir-se còmode com a davanter centre i poder-se oferir com a alternativa.
La meva posició natural sempre ha sigut d'extrem esquerre, però ja porto diversos anys jugant també dalt. La veritat que m'encontro també molt a gust, en llibertat de moviments, i bueno, és una altra possibilitat que li puc donar al míster. Com uns altres companys, poden jugar dalt, poden jugar en banda. Lo important és sumar, ajudar a l'equip i bueno, on tingui que jugar, jugaré. Jo el que vull és estar en el camp i ficar les coses molt, molt complicades per a que la competició entre nosaltres sigui positiva.
El Conquense Sabadell, com dèiem, comença dissabte a les 6 de la tarda i, com sempre, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Sabadell B i Sabadellenca juguen aquesta nit els últims partits d'aquesta pretemporada. Tots dos s'estrenen aquest cap de setmana a Segona Catalana. Els dos equips de la ciutat que competiran aquesta temporada en el grup 4 de la categoria.
El Sabadell B s'enfronta al sempre complicat Can Rull Romuló Tronchoni, en el que serà un nou derbi. Sabadellenc serà a partir de les 9 de la nit. El filial arlequinat, però, pensa ja en el primer partit de la temporada contra el Cardedeu. El tècnic Pablo Becerril diu que el conjunt ballesà és un dels favorits de la categoria.
El Cardedeu em preocupa tot. És un equip pensat per pujar. No els he vist a tots els equips que tenim al grup, ni molt menys, i tampoc vull ara fer vaticinis, però considero que és un dels tres equips més potents de la categoria. Ha fet fitxatge de segona B, tercera divisió, ja està en llum en quant a pressupost de la resta. Serà una bona, més enllà dels tres punts, que evidentment els volem igual que ells, serà un test molt important per veure quan de lluny estem amb els equips potents.
El Cardedeu Sabadell B de primera jornada de Lliga es juga diumenge a les 12 del migdia al camp del Cardedeu.
I la Sabadellenca Mar també juga avui a la mateixa hora que el filial arlequinat.
A les 9 de la nit, però en aquest cas al camp del Vilanova del Vallès. Serà el quart partit en una pretemporada express dels Taronja. El tècnic Jesús Rueda Betis valora la condició física dels seus homes abans de l'inici de Lliga i la compara amb el primer rival a la competició. El camp per allà de Betis creu que els seus jugadors patiran en l'estrena del campionat.
Sí, el domingo estuve viéndolo jugar contra el Masnou, partido de pretemporada. La verdad que ellos empezaron a principio de agosto y físicamente están mucho mejor, pero bueno, jugando en casa y el equipo como está apretando y las ganas que le estoy viendo durante esta semana, yo creo que no se nos puede escapar los tres puntos. Eso sí, va a ser un partido muy difícil y bueno, bueno, el primer partido de Liga, con las ganas que uno empieza, yo creo que la verdad que los tres puntos se tienen que quedar en casa.
El debut de la Sabadellenca a la Lliga serà aquest diumenge a 11:45 del migdia al Municipal de la Creu contra el Camp Parellada.
I encara un apunt més de futbol. Ahir va morir als 81 anys Marcelino Seguí, cofundador del Can Rull Club de Futbol. Era un dels històrics del futbol de casa nostra i durant la dècada dels 90 va presidir l'entitat sabadellenca abans de la fusió amb l'altre equip de la zona, el Rómulo Tronchoni. I en waterpolo, la selecció espanyola juvenil ha jugat a Itàlia per 13-6, ha guanyat a Itàlia, volíem dir, per 13-6 el tercer partit de la fase de grups del Mundial que es disputa a Sèrbia.
En la victòria del combinat estatal hi ha participat la sabadellenca Gisela Ferrer, representant de la natació Sabadell en aquesta competició. Aquest triomf contra les transalpines fa que Espanya es classifiqui com a primera de grup per davant de la mateixa Itàlia, Sèrbia i Canadà. Ara falta que s'acabi la jornada per conèixer els encreuaments finals.
En ciclisme, la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya ha acabat amb canvi de líder. El francès Rudi Molar és el nou mallot vermell de la prova en detriment del polonès de l'Sky, Michał Kwiatkowski.
Tot plegat després d'una jornada de 188 quilòmetres, molt ràpida i en la qual una escapada de 25 ciclistes ha marcat la jornada. La fuga ha arribat per davant del pilot i això ha significat que Molar sigui el nou líder de la Vuelta. L'australià Simon Clarke s'ha endut aquesta cinquena etapa. De la seva banda, el ciclista sabadellenc de l'Sky, David de la Cruz, és ara 18è la general a 1 minut i 54 segons del francès.
El nou projecte del Creu Alta Sabadell en vol a Lliga Catalana ja està en marxa. El sènior Arlequinat va fer ahir el seu primer entrenament en una pretemporada marcada pels canvis a la banqueta.
Recordem que Sergi Cifré ha agafat les regnes de l'equip en substitució d'Irra Damont. L'extècnic del Sant Miquel de Barcelona espera que el seu equip domini totes les facetes del joc, tant el directe com l'estàtic, per tal d'estar a la part alta de la classificació a la Lliga Catalana. Cifré també ha admès que el primer contacte amb la plantilla està positiu.
Bueno, les sensacions són bones, l'equip està predisposat, vol entrenar, vol jugar i això és el que farem. I a partir d'aquí doncs ja veurem a veure què surt. Sí que és veritat que ahir faltaven alguns jugadors, vull dir, encara no he conegut el bloc sencer de l'equip, però en principi el que vaig conèixer em sembla prou bé.
El Creu Alta Sabadell en vol disputarà el seu primer compromís de pretemporada el 16 de setembre a Cambrils.
En futbol sala, l'Escola Pia disputa aquesta nit el segon amistós de pretemporada. Després de l'empat a 2 contra el Mataró, els de Can Colapi visiten a partir de les 10 de la nit el Martorell.
Serà en el segon amistós, com dèiem, de pretemporada, tot abans de la semifinal de Copa Catalunya Històrica del pròxim 7 de setembre contra l'Indústria Santa Coloma al Palau Blaugrana. El tècnic de l'Escola de Pia, però Borja Burgos, espera que el seu equip continuï millorant en aquests partits de pretemporada, aspectes que l'any passat no van acabar de sortir del tot bé.
Bueno, més que el més important, jo crec que en el tema del porter jugador, tant en atac com en defensa, és un dels aspectes que teníem a millorar respecte a l'any passat, perquè bueno, sota el nostre punt de vista de l'estaf no estàvem aconseguint els resultats que volíem, vam encaixar masses gols i en atac no vam ser del tot productius. Llavors és un dels canvis més grans que fem a nivell de model de joc.
L'altre equip sabadellenc que milita a segona B, el Club Natació Sabadell, també ha tornat a la feina.
Ho va fer ahir amb un total de 6 cares noves, entre les quals destaca la de Dani Castro, l'exjugador de la Pia, i la continuïtat de Dani Salgado, que finalment aquest estiu va renovar pel conjunt nedador. El tècnic de recenc del club, Diego Blanco, diu que són conscients que enguany han de fer una passa endavant.
Bueno, el equipo es consciente del salto de calidad que hemos dado. Entonces, la gente viene motivada, los chavales tienen mucha gana, de hecho, pues cuando quedaba una semana y poco, pues en el grupo que tenemos, pues todo el mundo que tenía muchas ganas de comenzar y en los primeros días pues se les ha visto, ¿no?, entrenando. Entonces, la verdad que con mucha ilusión, como la tenemos todos y con ganas de que empiece a rodar la pelota.
El debut del Club Natació Sabadell a la pretemporada serà aquest dissabte a 6:45 de la tarda contra el Barceloneta.
I un parell de punts fora de la ciutat, el Real Societat Barça de cinquena jornada de Lliga perilla.
La Liga ha fet oficial avui que farà una inspecció al camp de Noeta, que segueix en obres a poc més de 2 setmanes de rebre el Barça. La inspecció vol garantir la seguretat en la visita del conjunt blaugrana i evitar una imatge com la del partit contra el Valladolid.
I en futbol sala, el Barça ha perdut en el segon partit de la Copa Intercontinental.
El conjunt blaugrana ha caigut contra el Magna Futsal brasiler per 1-0. El resultat fa passar els d'Andreu Plaza com a segons del seu grup a semifinals, unes semis que es disputaran contra el Carlos Barbosa, també de Brasil.
Moltes gràcies, Marc. En un minut, 8:15, és hora de marxar. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà als butlletins horaris que arrenquen a les 10 del matí, però també podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.